l'Info Migdia.
Bona tarda. L'Ajuntament de Calella s'ha compromès a estudiar la possibilitat d'acollir a la ciutat una família refugiada d'origen sirià que actualment està a Barcelona sense cap ajuda i a l'espera que algun municipi els aculli i els ofereixi suport. Aleix Duran.
La petició ha arribat a l'Ajuntament de Calella a través del sindicat Pau i Solidaritat, del sindicat Comissions Obreres, i s'ha fet durant la gravació de la taula rodona sobre la crisi humanitària dels refugiats que podran escoltar diumenge a les 12 del migdia. La proposta la llançava Quim Fornés, secretari de Cooperació de la Fundació Pau i Solidaritat i Comissions Obreres Bormaros.
Us ho oferim a l'Ajuntament de Calella com el primer ajuntament amb el que nosaltres hi col·laborem.
La proposta concreta que us fem és que si podeu, acolliu una família siriana que en aquests moments està a Barcelona, que té estatus de persona refugiada, per tant està en situació legal, però que està amb una davant i l'altra darrere. I per tant, què necessita aquesta família siriana? Necessita un lloc, un habitatge, una manutenció i sanitat i educació. Si l'Ajuntament de Calella està en situació de fer això, l'únic que heu de fer és dir-nos-ho i ens posem a la feina.
La regidora adjunta a l'Alcaldia de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Calella, Cindy Randó, recollia la proposta amb el convenciment que Calella està preparada per acollir una família refugiada siriana i es compromet a iniciar els tràmits per fer-los venir a Barcelona i acollir-los a la ciutat.
Doncs jo personalment em comprometo a parlar-ho bé amb vosaltres i buscar una solució per a aquesta família. Estem preparats per acollir ja la gent, o sigui que no crec que ens costi massa poder-ho solucionar.
El sindicat Comissions Obreres argumenta que donar acolliment a aquesta família amb estatuts de refiats pot servir d'experiència en vistes de l'acollida que caldrà fer en un futur proper de més refugiats i que és una manera de fer efectiva la solidaritat a petita escala per contribuir a pal·liar la crisi. Fora d'antena, Quim Fornés va explicar que aquesta mateixa proposta l'elevarà a altres municipis catalans i capitals de comarca com Granollers o Mataró, però ha volgut llançar la proposta primer a Calella perquè la ciutat ja col·labora amb l'ONG Pau i Solidaritat.
Gràcies, Aleix. De seguida reprenem i us oferim també, continuem parlant de solidaritat, de cooperació, amb les entrevistes que aquests dies el nostre company Oriol Leo ens ofereix. Avui parlarem amb els membres de l'Associació per l'Assessorament Ciutadà, la PAC de Calella, però serà d'aquí a uns minuts. Ara us expliquem altres qüestions i us diem que l'Ajuntament de Calella ha programat 3 dies d'activitats per celebrar el Dia Internacional dels Museus. Com a novetat, la commemoració es trasllada a 4 espais museístics de la ciutat, els que es feia fins ara, el Museu Arxiu, el Far i el Refugi Antiaeri del Parc del Mau, als quals ara s'hi afegeix el Museu del Turisme Motur. En cadascun d'ells s'hi presenta una joia, una peça singular i única que es vincula a l'espai i que es podrà descobrir diumenge durant la tradicional jornada de portes obertes.
La directora de Patrimoni de Calella, Carme Torn, ha detallat el programa Bon Dia, la programació prevista per celebrar el Dia Internacional dels Museus el 18 de maig. Les activitats arrencaran divendres amb una proposta gastronòmica que convidarà a visitar el Museu del Turisme, l'espai museístic que s'ha incorporat a l'oferta patrimonial local. Serà un tast de vins gratuïts que conduiran somalis calellencs.
La gastronomia, l'enologia, formen part doncs, d'aquesta cultura viatgera que tenim avui dia. No? Uh-huh. Llavors ens va semblar que era una activitat que podia ser interessant per tot el públic i a més doncs, això amb vins doncs, que puguin ser d'interès per tothom. No?
És una proposta gratuïta, com totes les que formen part de la programació, que s'enmarca en la celebració de la Nit dels Museus, que començarà a les 10 de la nit i per la qual no cal inscripció prèvia. L'endemà dissabte l'activitat es concentrarà al Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Beguer. Torn guiarà la visita comentada a un dels espais més apreciats de l'equipament.
Aquest any hem agafat doncs, una sala en concret, alguns anys fem doncs, una visita comentada a l'exposició temporal, d'altres anys doncs, fem una peça. Aquest any hem agafat una sala que a nosaltres ens agrada molt, ens interessa molt, que és la de la ceràmica, donat que tenim un fons de ceràmica molt important en el Museu de Calella i volíem explicar-lo una mica més en detall als visitants.
La visita comentada començarà a 9:45 de la nit i seguidament s'oferirà al Museu Arxiu una vetllada musical amb l'actuació de Núria Grima i Carles Geli. En acabar, Torm avança que els visitants tindran una sorpresa gastronòmica. Els 4 espais museístics de Calella obriran portes i es podran visitar de forma gratuïta durant tot el diumenge. Un dels reclams per apropar-se al Museu Arxiu, al Museu del Turisme, al Far o al Refugi Antiaeri del Parc del Mau serà descobrir-hi la joia que, per aquesta ocasió, hi destaca patrimoni.
Tenim quatre joies, cadascuna en aquests espais, en cadascun dels espais, i vinculada a la temàtica de l'espai. La posem en un lloc a part, singular, i a més doncs, perquè ja està identificada doncs, amb una informació, que és la joia del museu, amb una petita explicació, i evidentment doncs, tots els companys, els conserges que hi ha en els espais doncs, també els indicaran.
La joia del museu és una peça única que no sempre està exposada, el que es guarda en secret. Per descobrir-la, caldrà visitar els espais aquest diumenge.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Una i sis minuts, els alumnes de l'escola de l'assignatura i optativa emprenedoria de l'Escola Pia de Calella han tornat a fer aquest any el projecte Recicla Cultura. Es tracta d'una iniciativa de la xarxa Escola Pia Catalunya que té com a beneficiari a la Fundació Servei Solidari. Recicla Cultura es fa per la Diada de Sant Jordi i consisteix en la recollida de llibres de segona mà que després, un cop els alumnes d'emprenedoria han fet una selecció, segons el públic i els preus, posen a la venda al mateix centre escolar del carrer Sant Pere. Els diners recaptats es lliuren a la Fundació Servei Solidari per tal de finançar cursos de llengua per persones que no tenen recursos. Ho ha explicat un dels alumnes d'aquesta assignatura, en Josep Rojas.
Demanem gent que porti llibres per tal de nosaltres recollir-los i aquests llibres a tornar a vendre'ls entre 1,30 € així, per tal que els diners obtinguts els portem a la Fundació Servei Solidari per tal d'aquests cursets que són per gent que no són capaces de pagar-se aquests cursets de llengua i així fer com, diguem, una ajuda a aquestes persones que no tenen l'oportunitat de pagar-se.
A l'assignatura Emprenedoria els alumnes són els encarregats de crear diferents grups de treball per donar forma al Recicla Cultura. Hi ha grups que creen els punts de recollida, els que estan al punt de venda, els que classifiquen els llibres, els que els elaboren punts de llibre de regal amb la compra o els que dissenyen la difusió i comunicació de la iniciativa. Per Lorena Muñoz, alumna d'Emprenedoria, és molt interessant conèixer saber com és tot el procés d'execució del Recicla Cultura des de la vessant i des de la seva gestació fins al final, quan els llibres es posen a la venda.
És molt important per nosaltres perquè a partir d'aquí doncs, ens podem sentir molt orgullosos de, a partir d'una cosa que hem fet nosaltres, doncs puguem treure diversos beneficis i doncs és una cosa com que hem fet nosaltres i ens podem sentir orgullosos a partir d'això mateix.
Enguany s'ha incrementat la quantitat recaptada respecte a l'any anterior, arribant fins als 417 euros. Així ho ha anunciat una altra de les alumnes que ha visitat els estudis de Ràdio Calella Televisió, l'Anna Domènech.
Va anar molt bé, vam tenir els majors beneficis els anys anteriors, he obtingut la major marca, diguem, el rècord Guinness a l'Escola Pia.
Sí.
Sí. I va ser a l'Escola Pia de Primària, la Venta. Sí, va ser a les sortides i entrades a l'escola per obtenir majors beneficis. Vam obtenir els 417 euros.
Aquest any ha estat la tercera vegada que els alumnes d'emprenedoria han dut a terme el Recicla Cultura. I encara continuem parlant de llibres d'ensenyament perquè la secció d'Òmnium Cultural ha lliurat un lot de més de 250 llibres de lectura infantil a l'AMPA de l'Escola La Minerva de Calella perquè vesteixi la seva biblioteca. En total s'han donat més de 250 volums gràcies també a la col·laboració rebuda per part d'un despatx de psicologia.
Òmnium Montnegre ha ajudat a omplir els prestatges de la llibreria de l'Escola La Minerva de Calella, atenent a la proposta que els va traslladar l'AMPA del centre en una reunió mantinguda recentment. Ha donat un lot de 250 llibres de lectura infantil que s'han incorporat al fons del centre educatiu. Per aquesta acció, l'entitat cultural ha comptat amb una col·laboració externa. Ho ha explicat Jaume Planes d'Òmnium Montnegre.
Es va demanar a veure si podien aconseguir llibres de lectura perquè la seva biblioteca doncs, estava fluixa. No? Veient que podien col·laborar, hem fet aquesta aportació a partir dels recursos econòmics que té la secció. Un despatx de psicologia que treballava amb nens infantils i ara fa adults, que tenia doncs, una bona quantitat de llibres i també ens els ha facilitat i els hi vam anar a lliurar a l'AMPA i a l'escola.
Una acció puntual que Planes assenyala encaixa perfectament amb els tres eixos de treball d'Òmnium que sintetitza en tres àmbits, la llengua, la cultura i el país. Una feina de promoció, divulgació i defensa dels trets identitaris del país que els està portant a activar relacions tant amb centres educatius i les seves respectives associacions familiars com amb altres entitats locals amb qui comparteixen objectius.
Estem en contacte amb les entitats culturals de Calella que treballen en l'àmbit de la cultura i de les tradicions. Intentem anar-nos-hi acostant, apropant, parlant amb ells, i si podem col·laborar conjuntament tenim més força. I si ens tenen iniciatives que nosaltres podrem donar suport i divulgar, doncs encantats. Són els eixos fonamentals d'Òmnium.
Per donar a conèixer el seu pla de treball més enllà de Calella, on la seva activitat s'ha intensificat, Òmnium Montnegre ha previst pel 10 de juny un acte de presentació de l'entitat a Pineda de Mar. Abans, el dijous 26 de maig, oferiran una conferència a Calella sobre la figura d'Erasme de Rotterdam, filòleg i filòsof holandès creador del moviment humanista. Es farà a la cooperativa L'Amistat a les 8 del vespre. Així mateix, ha anunciat l'inici a Calella d'una campanya informativa sobre la hisenda catalana que arrencarà amb una entrega simbòlica de declaracions de la renda a les oficines de la Diputació de Barcelona a la ciutat. Aquesta acció es complementarà amb una conferència sobre la fiscalitat catalana a càrrec de l'Hisenda Peluche, degana d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
Gràcies, Aleix, i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que en els últims temps està recuperant de l'oblit diferents tradicions com ara la pubilla o els tres tombs, s'ha proposat de nou impulsar també la celebració popular del Corpus. Ens ho explica des d'allà Jordi Prats-Savalls.
És per això que ha organitzat el Garric, un programa d'activitats que comencen demà dijous i s'allargarà fins a finals de mes i que donaran el protagonisme a les flors i als espais verds. El nom del programa respon al nom d'un arbust que es pot trobar al turó d'en Serra de Malgrat. Entre demà i divendres el consistori repartirà unes caixes que inclou els diferents materials que es necessitaran per fer una catifa de Corpus el proper dijous dia 26 de maig. Es repartiran gratuïtament des de les peixateries velles. Aquesta catifa també servirà perquè el dissabte següent es faci una de conjunta al poble que anirà resseguint l'avinguda del Bon Pastor. El mateix dia es farà una xerrada sobre els espais verds del poble i una excursió per poder conèixer-los i visitar-los. El Garric també inclou la primera mostra de patis que es celebrarà el proper 29 de maig amb el nom de l'Eixida. Durant aquest dia, una desena de cases emblemàtiques del poble obriran els seus patis per poder ser visitats. Aquests patis, que seran de tipologia diversa, es podran visitar en horari de matí. La primera edició del Garric també inclou una gincama familiar, una plantada d'arbres amb l'avinguda del Bon Pastor i una campanya per promoure la recollida de la fracció orgànica i que coincidirà amb la recuperació de la celebració de la tradició del Corpus.
Gràcies, Jordi. I ara, com us explicava abans, arriba una nova entrevista de la Quinzena Solidària, avui amb els membres de l'Associació per l'Assessorament Ciutadà.
Benvinguts a un nou programa que fem des de Ràdio Calella Televisió per conèixer les entitats solidàries que treballen a la nostra ciutat, a la ciutat de Calella, aprofitant la benentesa que ens brinda la Quinzena Solidària aquí a la nostra ciutat. I avui volem conèixer a l'APAC, l'Associació per l'Assessorament Ciutadà. Per això ens hem desplaçat avui fins a la plaça dels Pequinaires, passatge de Can Galzeran, per poder parlar amb membres d'aquesta entitat. Tenim amb nosaltres el Jefferson Orejuela i també tenim nosaltres a la Yolanda Gamell. Yolanda,
hola,
què tal?
Molt bé.
Doncs volem conèixer, us fem aquestes entrevistes, aquests programes, sobretot per saber doncs, quines són les entitats que treballen a Calella, com sou, què necessiteu. Presenta'ns una mica l'APAC, l'Assessorament Ciutadà, què és el que treballeu, quin és el vostre àmbit.
Bueno, l'APAC sorgeix el 2006 i sorgeix una mica de les inquietuds d'un grup de persones que treballàvem o que estàvem interessades en el tema de la cooperació i el desenvolupament, i amb un grup de persones procedents del Senegal que residien aquí a Calella. Llavors, bueno, arrel d'unes necessitats d'un municipi que té bastantes similituds amb Calella, que es diu Cafontín, doncs vam decidir començar a impulsar projectes de cooperació al desenvolupament, sobretot en el tema de l'àmbit de l'educació. I bueno, des del 2006, i sobretot molt amb l'ajut de l'Ajuntament de Calella, doncs cada any hem anat ampliant, diguéssim, les nostres actuacions en el terreny, iniciant amb Senegal, i ara doncs, en el dia d'avui contem amb dues escoles d'alfabetització per adults i una llar d'infants. Uh-huh. I bueno, més que res, sobretot treballem en el tema de la solidaritat, no només en el que seria en el terreny a Senegal o a Colòmbia, sinó que també treballem la sensibilització des d'aquí, no? Des de Catalunya, per parlar sobretot dels temes de les desigualtats nord-sud i anar sensibilitzant i mostrant a la gent les coses que passen, no? I les injustícies que passen en altres països del món.
Exacte, una tasca també important, alhora que complicada, la sensibilització, no? Moltes vegades recollir i recaptar diners ja costa, però sobretot agitar consciències i fer veure a la gent el que està passant encara costa més, no?
Sí, sobretot perquè com que ara en la societat de la informació hi ha tanta informació i ens arriben tantes imatges, estem com una mica sobresaturats i la gent ha anat com una mica acceptant que aquests desequilibris o aquestes desigualtats són com normals i són inherents a l'ésser humà i bueno, aquesta acceptació és una barrera encara més gran per arribar una mica a la gent i de veritat arribar amb la importància del que tenen aquestes injustícies, no?
Explica'ns una mica, Iolanda, quin és el vostre principal projecte a hores d'ara, allò en què esteu treballant ara mateix.
Bueno, a part de les escoles, com t'he mencionat, estem sobretot ara el nostre projecte estrella que ens està traient el que és el treball que estem fent ara, es centra estem intentant recaptar diners per construir un centre per acollir a uns nens que es diuen els talibers, que els talibers a Senegal vindrien a ser, com que les famílies allà són molt nombroses, vindrien a ser que hi ha un nen de la família, o dos a vegades, que els pares, com que veuen que no es poden fer càrrec d'ell, el donen a un marabú. Un marabú vindria a ser la figura religiosa que s'encarrega d'ensenyar-los a l'islam, no?, tot el tema de la religió, i que, bueno, que es fa càrrec els pares li fan com una sessió al nen i aquest marabú es fa càrrec de la seva manutenció i de la seva educació, no? Que normalment sol ser només corànica, no d'alfabetització ni l'escola formal, sinó només corànica. Què passa? Que això és una tradició, no? que és molt respectada, el que passa que s'ha anat desvirtuant, diguéssim, no? I llavors s'ha anat fent com un... s'ha convertit en un negoci. Llavors, en el municipi on estem actualment hi ha 60 nens talibers que pertanyen a tres marabús que viuen en unes cases molt grans que es diuen dares, que el que fan és que obliguen aquests nens a anar a demanar caritat al carrer. I cada dia tenen que portar una quantitat de diners que seria equivalent a un euro aquí, però que allà és molt, i si no porten aquesta quantitat diària, doncs els deixen sense menjar, els castiguen, si el fet es repeteix, poden inclús arribar a pagar-los, a deixar-los dormint a fora, i clar, el nivell de vida d'aquests nens és molt dolent, perquè van, ho veus com van pel carrer, molt mal vestits, tot el dia van demanant, no van a l'escola, són molt maltractats i molt explotats. Llavors, clar, ha sigut una cosa que portem, tot i que aquest any ens hem llançat a començar amb el projecte, a començar a recaptar fons, és un projecte que ha costat molt, perquè com que és algo que és... que té a veure amb la religió, la gent li feia molta por, no?, tocar el tema. Llavors, clar, nosaltres érem molt conscients de que no podíem iniciar això sol, sinó que necessitàvem un consens social i municipal, no?, del poble. I bueno, hi ha una entitat religiosa també, de dones sobretot, que bueno, s'han decidit a impulsar el projecte i a dir a prou. I llavors ha sigut també, està molt bé perquè és un... paral·lelament un empoderament d'aquesta associació de dones, no?, que poden incidir i treballar per als afers que afecten el seu poble i en la vida política, no? Estem treballant conjuntament amb aquesta associació i amb l'Ajuntament per arribar a acabar amb una ordenança, una llei que prohibeixi la mendicitat en el poble. I bueno, ara estem en aquestes, a veure si aconseguim construir el centre, que aquests nens puguin venir a menjar i a dormir allà, tinguin una vida digna, i llavors estudiar cas per cas perquè puguin accedir, si no en el nostre centre, depèn de l'edat que tinguin, d'educació infantil, a l'educació pública del poble, del, del, de la regió.
I què us falta per aconseguir aquest centre? És a dir, una feinada a llarg termini que costarà molt aconseguir?
Bueno, tenim diversos fons oberts, estem pendents de diverses subvencions i jo crec que ho aconseguirem. Diguéssim que en el transcurs de lo que queda d'any i a meitat de l'any que ve, jo crec que ho aconseguirem.
Ara, Iolanda, quan m'explicaves tot això, pensava en el que comentàvem abans, la importància de la sensibilització, perquè tota aquesta problemàtica que ara ens has exposat, això no apareix als mitjans de comunicació, no en tenim notícies, ens quedem moltes vegades amb els titulars generals de la informació diària i situacions com aquestes, clar, no arriben. És important també, sobretot, explicar que això està passant.
Sí, totalment d'acord. I per això també és important la diversitat d'entitats que té el Consell, perquè com que moltes treballem en diferents països, doncs podem fer arribar aquesta informació de primera mà.
Exacte. Teniu projectes, com dèiem, al Senegal, i també en teniu a altres països, a Colòmbia. A Colòmbia, perfecte. Doncs en parlem dels projectes de Colòmbia amb el Jefferson, que també ens acompanya. Jefferson Orejuela, explica'ns una mica els projectes de la PAC, en aquest cas, doncs en el país, a Colòmbia.
Bueno, nosotros venimos desarrollando a través de la PAC diferentes proyectos en la región de Chocó, eso es en Colombia, límites con Panamá, donde pues es una población que ha vivido la guerra en carne propia, ha sido desplazada, y a raíz pues de esos desplazamientos pues y la comunidad en sí han quedado muy afectada en el territorio. Y lo que buscamos pues a través de los proyectos es que la gente vuelva a la normalidad de la vida que llevaba antes, ¿no? Y a raíz de eso pues ahora por ejemplo estamos desarrollando un proyecto con el APAC a través de que patrocina el ayuntamiento de Calella, y es sobre la recuperación de la cultura y el empoderamiento de la región, porque pues a través de todo lo mencionado antes, la violencia y el desplazamiento, se ha ido perdiendo lo que es parte de la cultura dentro, en el territorio. Los jóvenes tienen otras visiones diferentes del territorio. Vale resaltar que estos pueblos allí somos pueblos campesinos, pueblos que vivimos del territorio, de la tierra, como se dice. Y pues un campesino, como decimos allí, sin tierra, es como si se le acaba la vida. Entonces, a través de estos proyectos lo que tratamos es impulsar la recuperación de estos espacios que se han perdido en las comunidades del Chocó.
Quina situació has viscut tu, Jefferson, personal, que t'ha portat fins aquí a Calella, en el teu país? Què t'ha tocat viure?
Bueno, yo he sido principalmente, desde mi niñez y parte de mi juventud, he vivido la circunstancia de la guerra colombiana. Como dije antes, he sido desplazado. Y pues en medio de estar desplazados, vale resaltar también que fuimos desplazados de nuestro departamento a otro departamento, es decir, salir de Cataluña a otra comunidad autónoma, así nos pasó. Y tuvimos 3 años desplazados, y en medio de ese desplazamiento, pues en esa zona fueron 10.000 personas que fueron desplazadas forzosamente. Nos dimos de cuenta de que habíamos sido desplazados por la estrategia del mismo gobierno, de nuestro mismo gobierno, por las riquezas que hay en este territorio. Entonces nosotros fuimos desplazados por una operación que comandó el mismo Ejército Nacional de Colombia con el apoyo de los grupos paramilitares. Entonces, estando desplazados, nos dimos de cuenta de que, claro, que había sido nuestro mismo gobierno que nos había desplazado, y entonces teníamos que buscar una manera cómo contar al mundo, cómo contar a nuestra nación lo que nos estaba pasando a nosotros, porque nos dimos de cuenta de que ese era un problema que se estaba globalizando entre el mismo país, ¿no? Entonces habían desplazado en el Chocó, en Antioquia, en otras regiones de Colombia. Y pues a partir de querer contar lo que estaba pasando, vimos como mecanismo la música y en ese caso el rap. Y a través del rap iniciamos a contarle al mundo lo que estaba pasando, a las comunidades vecinas, al país entero. Íbamos a colegios, universidades, y así empezó pues nuestro trabajo de cara a contar lo que estaba pasando en el Chocó. Y de esa manera empecé pues a hacer trabajos musicales con este grupo que creamos, y pues tuve la oportunidad de venir a España en el 2006, que vine invitado por un colectivo, Club Activo por Colombia, que es un agente de Olot, entre Olot y Barcelona. Y así pues conocí un poco lo que es digamos, la vida europea, ¿no? Y en el año 2007 decidí venirme acá y hacer, en principio venía con plan de estudios y pude estudiar, hice una diplomatura que se hace en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre construcción de paz, y pues ahí inicié a empaparme un poco de trabajar desde fuera por nuestros procesos, por nuestros pueblos allí, ¿no? Y de esa manera, estando aquí, pues llegué a ser parte o a trabajar con esta ONG, con esta organización.
Ara, Jefferson, ens comentaves que has viscut la guerra, desplaçat de la teva zona, del teu país. Imagino que pots entendre perfectament el drama humanitari que s'està visquent en aquests moments amb els refugiats que han hagut de marxar de Síria, que no poden entrar a Europa, que estan en camps de refugiats, i en el qual es dedica aquesta quinzena solidària, té com a lema aquesta crisi. Suposo que després de viure el que t'ha tocat viure, pots arribar a comprendre la situació que estan patint aquella gent, no?
Sí, és un... Bueno, desgraciadamente es una situación muy triste y pues realmente el ser desplazado es muy similar a ser refugiado, a lo que está pasando con todo el tema de los refugiados, ¿no? Y creo que sobre todo esto vale no se vale la pena resaltar de que una persona que haya sido desplazado, que haya vivido las condiciones de la guerra como las hemos vivido nosotros, como la he vivido yo en primera persona en este momento, pues nos sentimos muy similar a lo que es algo muy similar a lo que está viviendo el pueblo refugiado, ¿no? Entonces, lo primero que cuando ves una noticia o cuando ves o lees un periódico, entras al FASE o lo que sea, la sensación que te da es como: esto ya lo viví yo, esto lo he vivido, yo conozco este dolor, ¿no? Conozco el dolor, el rechazo, porque, o sea, las características de un desplazado es la misma característica que están viviendo esta gente. Entonces, pues, desde eso lo que cabe es poder intentar hacer cosas, poder intentar ayudar a crear un espacio donde se escuche más a esta gente, a la gente que está sufriendo esta calamidad en especial. Y creo que, pues, por eso estoy haciendo parte de un comité que se ha creado aquí en Calella para ayudar, para la Quincena Solidaria y todo esto, para ayudar a impulsar y recoger, no sé, recursos y dar visibilidad a todo el tema de refugiados a que s'està desenvolupant aquí en Calella, no?
Uh-huh. Perquè a vegades ens costa saber com hem d'ajudar, perquè moltes vegades de seguida penses en enviar diners, en enviar material, anar-hi i intentar ajudar. Moltes vegades tampoc entenem ben bé les causes, sí. És a dir, costa entendre ben bé què podem fer i com hem d'actuar davant de casos així, eh?
Bueno, yo desde mi punto de vista y sobre la experiencia que ya tengo con todo el tema de desplazamiento y todo esto, yo creo que cuando uno está en estas situaciones es muy importante todo lo que se pueda hacer, pero pues yo soy de las personas partidarias que creo más en una visibilización, en denunciar y mostrar la realidad de lo que se está viviendo en estos sitios. Porque está bien el apoyo económico, está bien el apoyo que se manda de cosas, de ropas y bueno, de todo esto, pero realmente, desde mi punto de vista, y cuando nosotros estábamos desplazados, lo que buscábamos era una visibilidad, que el mundo entendiera lo que está pasando en estos sitios, porque pues hay mucha gente que lo escucha, lo ve, pero no le presta atención. Entonces, desde mi punto de vista, creo que sí, está bien todo el apoyo que se puede hacer por este tipo de causas, pero también, pues, yo creo que está más importante, desde mi punto de vista, es la difusión y el cambio que podemos hacer entre nosotros mismos.
Entendre les causes, saber
sí,
exactament per què passen les coses,
sí.
Justament perquè no passin.
Claro.
Perquè a vegades, i els motius que porten a que passin coses així són realment complicadíssims en situacions
sí, sí, sí.
d'aquest tipus.
Es muy difícil entender toda esta situación porque cuando pasa este tipo de cosas es porque hay unos intereses muy poderosos que llevan a mover todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucha gente incluso tiene miedo a hablar de estos temas, ¿no? Y tiene miedo en el preciso momento porque sabe que detrás de esto, para que pase algo, un escándalo tan grande a nivel, digamos, a nivel mundial, europeo, como lo queramos ver, es porque detrás de estos actos hay gente muy poderosa. Y son las mismas gentes que están invadiendo a otros países, están peleando supuestamente por armamentos que tienen otros países, pero realmente esto va encaminado al despojo de la gente de sus territorios, de sus regiones, por las riquezas que hay allí. Uh-huh.
És molt complicat entendre les causes, eh? Yolanda, com ara ens explicava el Jefferson, clar, ell també ho ha viscut així en primera persona, per tant, aquesta quinzena solidària s'aprofita també, doncs, té com a lema aquesta crisi dels refugiats, intenta sensibilitzar, suposo que s'ha d'intentar, no?, aprofitar aquests 15 dies per donar una miqueta d'empenta a totes aquestes qüestions.
Sí, cada any intentem centrar en algun tema i aquest any estava molt clar que ho havíem de centrar en el tema dels refugiats. I bueno, fem diferents actuacions en el marc de la quinzena. Hi haurà un cinefòrum que passarem la pel·lícula Portraits of Syria, que bueno, és una iniciativa que tots els diners que recaptem aniran en benefici de Metges Sense Fronteres. Després també hi haurà una xerrada que es farà en el marc de l'aula d'extensió universitària, que vindrà una persona de la Creu Roja que ha estat en el terreny, que ha estat en diferents camps de refugiats, a explicar-nos de primera persona com això el que comentaves, no? Que tothom ho veu cada dia i es qüestiona, ostres, jo què puc fer, no? Doncs una mica per explicar, no?, les veritats i la realitat del que es viu, de lo que arriba, de lo que no arriba i què podem fer. I després també hi haurà com cada any la mostra d'entitats, el Sidral Solidari, que hi haurà música a la plaça i jocs pels més petits també, i una mostra doncs, de totes les entitats. I després ho acabarem també amb el que és el sopar solidari, que tots els beneficis que obtinguem, que també hi haurà una actuació de música i una rifa amb donacions als comerciants de Calella, anirà en benefici de 6 entitats del Consell per portar a terme els projectes que duen cada una.
Exacte. Nosaltres també aprofitem aquesta quinzena solidària per fer doncs, això, una petita xerrada amb les diferents entitats solidàries aquí a Calella. I per anar acabant, Yolanda, m'agradaria fer-te un parell de preguntes. Una d'elles és com esteu internament a l'entitat. Recursos és evident que sempre en falten, a tothom n'hi falten, però sobretot de gent, d'empenta, de ganes, com estan aquests moments a la PAC?
Bueno, comptem amb moltes persones, però sobretot, bueno, de Calella no tantes poder, però moltes persones que visiten el projecte i que llavors, clar, s'enganxen, no? Perquè és el que dèiem, una cosa és veure-ho des d'aquí o sentir algú que t'ho expliqui, una altra cosa és anar i viure-ho en primera persona. Llavors nosaltres el que animem sempre molt és que vingui la gent a visitar-nos al projecte que tenim a Senegal. A Colòmbia és una mica més difícil, més lluny i més costós, però també no tenim cap problema. I que estem a 4 hores en avió, que l'estança allà, pues, nosaltres una de les maneres que ens autofinancem dels nostres projectes és a través d'estances de turistes que tenim cases d'allotjament i tenim un restaurant i tots els beneficis van a favor de les escoles i dels centres i els projectes que tenim allà. I llavors pues, això, animem sempre la gent perquè és el que veiem que al final, vull dir, tots som voluntaris i cada cop, pues, que, clar, com més gent hi va, pues, més voluntaris acabem sent perquè sempre hi ha molta feina a fer aquí, sobretot amb el tema de recaptació de fons. I bueno, pues, animem això molt a la gent a que ens vingui a visitar, que vingui al terreny, vegi el que estem fent, vegi el que s'ha arribat a aconseguir també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella, de tots. I bueno, en el cas de Colòmbia també, vull dir, moltes persones que han volgut anar-hi, doncs els hem fet una mica de guies, d'organitzadors, perquè on estan les comunitats, on és el Jefferson i on treballem, doncs és un lloc que és molt, molt difícil accés i que és un lloc bueno, meravellós, que està enmig de la selva i que com a turista un no hi podria accedir.
Perfecte, i la segona i última qüestió era només saber com us podem trobar.
Bueno, ens podeu trobar, aquí tenim l'entitat aquí, en el carrer Riera, i si no, la nostra pàgina web, que és el nom del nostre programa i el projecte de Senegal, que és catalunyacasamans.org.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Yolanda, per haver-nos acompanyat aquesta estona. Gràcies també al Jefferson per haver estat aquí, per haver-nos explicat també tota la seva experiència. I nosaltres doncs, ho deixem aquí després d'haver conegut avui, en aquest cas doncs, de la plaça dels Pequinaires i del passatge de Can Galzeran, doncs, una nova entitat solidària de Calella i d'haver reflexionat amb ells al voltant de aquesta crisi dels refugiats i sobretot haver conegut els seus projectes i la seva manera de treballar.
Passen 5 minuts de 2:15. Ara abordem els esports. La Unió Esportiva Handbol Calella afronta l'últim partit de la temporada contra el Molins de Rei. Amb els deures fets, els calellencs encaren el darrer partit de Lliga amb l'objectiu de guanyar i esperar una punxada de la Garriga i acabar la Lliga en 8a posició. Una posició aconseguida després de signar una gran segona volta. Recordem que els calellencs van ocupar llocs de descens durant la primera volta. Aquest partit entre la UEC i el Molins de Rei es disputa al pavelló municipal calellenc diumenge a partir de les 12 del migdia. Pausa i tornem amb la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Durant la recta final de la jornada d'ahir vàrem tenir alguns ruixats de caire tempestós aquí al Maresme. D'entrada avui esperem que encara continuï una certa inestabilitat amb un matí variable i amb una tarda però més assolellada. Això farà també que tinguem algun petit ruixat al llarg d'aquest matí. Poca cosa creiem, sobretot ja de cara al migdia. També esperem que es pugui produir alguna gotellada, però la tendència, com dèiem, és que durant la tarda les clarianes vagin guanyant protagonisme i, per tant, que la inestabilitat en definitiva vagi disminuint. Amb vents que seran com fins ara, més aviat fluixos de direcció variable al llarg del dia d'avui i amb una situació marítima dominada pel marjol, però amb mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures han baixat aquesta passada nit i avui les màximes també quedaran un pèl més curtes que les d'ahir, que es van enfilar fins a valors de 22 a 23 graus durant les hores centrals del dia. De cara a demà s'espera un temps molt més assolellat durant tota la jornada. De fet, esperem que predomini el sol i les temperatures pujaran, sobretot les màximes, amb valors ja fregant els 24 graus. Però és que demà passat, dissabte, s'espera que les temperatures encara siguin més elevades, pràcticament preestiuenques, amb moltes màximes que passaran dels 25 graus aquí a la costa, amb un temps que continuarà, no cal dir-ho, de cara a dissabte, completament assolellat a tot el Maresme, i tant demà com demà passat els vents es mantindran fluixos, vents que ho faran règim de marinades del sud i sud-oest, i la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Diumenge tindrem un dia amb dues parts, un matí de sol i una tarda amb ruixats i tempestes que poden tornar a afectar qualsevol punt de la comarca. Lògicament, a últimes hores de diumenge les temperatures baixaran, però fins aleshores l'ambient continuarà força càlid.
Marxem. A partir d'ara la informació continua als butlletins horaris de Ràdio Calella, el primer a les 2 de la tarda i a les 8. Nova edició de l'Info Vespre, presentada per Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat, calellatv.cat i als perfils de Facebook i Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.